Les veus de l'art. Hola, soc Maribel Fuster i comença Les veus de l'art. Per a l'entrevista d'avui tenim l'actor de teatre Josh Mans i després el reportatge radiofònic del cantant Michael Jackson. Comencem amb les notícies. Atribueixen a Rembrandt un quadre fins ara considerat d'un alumne seu. Un quadre que fins ara es considerava obra d'un alumne del mestre holandès Rembrandt ha estat atribuït al geni de la pintura del segle XVII, segons ha anunciat el museu Boijmans van Beuningen de la ciutat holandesa de Rotterdam. Una investigació demostra que el quadre Tobias i la seva esposa va ser pintat per Rembrandt i no, com es va creure durant molts anys, per un alumne del mestre. En la seva última edició del catàleg complet d'obres de Rembrandt, Van de Wetering considera que l'obra és sens dubte del mestre holandès. El quadre està datat en 1659 i és un oli sobre un panell de fusta de 50 per 54 centímetres. Segons aquest historiador de l'art, la representació i la disposició de les figures i l'aplicació a la perspectiva suggereixen en el seu conjunt que l'obra és de Rembrandt. Localitzades més d'un centenar de restes arqueològiques subaquàtiques a Cadis. Més d'un centenar de restes arqueològiques subaquàtiques, entre elles una àncora del segle XVIII, han estat trobats en aigües de Cadis, en una campanya per localitzar aquest patrimoni i preservar-lo de l'espoli. Un total de 128 restes de possible interès. 15 de les restes han estat ja identificades i una àncora del segle XVIII es considera ja d'interès arqueològic. Després de 100 anys d'investigació, la piràmide del Sol encara és un enigma per als arqueòlegs. A causa de la inexistència de fonts històriques, poc se sap del significat que va tenir aquesta edificació de 65 metres d'altura. Segons càlculs hipotètics, aquesta piràmide va poder ser construïda en 139 anys i amb el treball d'entre 12.000 i 14.000 persones. Malgrat que més d'un segle d'exploracions a la zona arqueològica de Teotihuacan han permès conèixer diverses de les seues característiques urbanes, els enigmes sobre l'edificació de la piràmide del Sol continuen, ja que poc es sap del significat a causa de l'inexistència de fonts històriques. Respecte al sistema constructiu de la piràmide del Sol, diverses hipòtesis fan pensar que, en el seu nucli intern, es conforma mitjançant sistemes de calaix de maçoneria, que no han estat explorats i que podrien tindre una seqüència octogonal o aleatòria. El Prado publica una guia de pintura espanyola del romànic al Renaixement. El Museu del Prado ha publicat una nova guia de visita dedicada a les col·leccions de pintura espanyola del romànic al Renaixement, que veu la llum després de l'ampliació i remodelació d'aquesta part dels seus fons. L'objectiu de la guia, posada ja a la disposició del públic en la tenda del museu, és facilitar al visitant un millor coneixement de les obres exposades i dels nous criteris d'ordenació i presentació de les mateixes. Un afeccionat descobreix l'escultura ibèrica d'un felí en Favara, Saragossa. Un arqueòleg afeccionat ha trobat de manera casual en el municipi de Favara, Saragossa, restes d'una escultura ibèrica d'un felí del segle V abans de Crist, una peça excepcional perquè retreu a uns segles abans de la implantació de la cultura íbera a la vall de l'Ebre. Encara que la datació està pendent d'un estudi definitiu, la peça, pel que sembla d'una lleona de 83 cm de longitud i uns 90 kg de pes, és una troballa molt important perquè no és freqüent trobar restes d'escultures ibèriques a la vall de l'Ebre. Les restes d'aquesta escultura d'arenisca no eren identificables perquè havien sofrit un procés erosiu molt fort en haver estat llarg temps a la intempèrie. Un arqueòleg afeccionat va pensar que podia constituir un exemple d'escultura ibèrica i va avisar al Departament de Cultura del Govern d'Aragó que va enviar els seus tècnics per analitzar i avaluar les restes.
Y
Josep Llopis Manzano, conegut artísticament com Josh Manz, viu a Gandia i és actor de teatre. De menut es va iniciar al teatre en representacions teatrals a l'escola i l'institut. Ja a la universitat és alumne del taller de teatre de segon nivell de la Universitat de València. Ha actuat en l'obra de teatre universitari Deixen eixir històries al metro i actualment està preparant una adaptació d'una obra de Shakespeare. Hola.
Hola.
D'on va vindre la teva dedicació pel teatre i des de quan te dediques?
Ja des de l'escola, quan feien obretes de teatre, sobretot al final dels quatrimestres i tal, ja em cridava l'atenció i jo m'apuntava de seguida a participar en elles. I després en l'institut també, quan hi ha alguna proposta de fer alguna obra de teatre, també ho feia i no sé, sempre tenia aquest cuquet de participar i interpretar i aquesta il·lusió que m'ha fet arribar on estic ara, a participar en el taller de teatre universitari i continuar millorant els meus coneixements com a actor. I he estat representant obres fins ací, fins ara.
Què es pots contar de com va anar la preparació per a la representació en l'any passat, en l'any 2010, de l'obra Deixen eixir històries al metro?
La preparació de Deixen eixir va ser molt, molt gratificant a nivell tant personal com artístic, perquè vam tindre l'oportunitat de crear escenes que tingueren un fil comú per després unir-les i fer una obra teatral amb moltes escenes. La creació de l'escena va ser el més gratificant, ja que crear una escena el dona molta llibertat expressiva i des de crear el personatge, el vestuari, les acotacions, això és molt gratificant com a creador. Això parlant ja a nivell de cada escena. Tenint en compte que van participar unes 15 persones, pues l'obra al final va consistir en la cohesió d'aquestes 15 escenes finals. I en general, tot el món ha sentit el mateix que jo, perquè és bonic crear una escena i després tindre l'oportunitat d'interpretar-la. Jo vaig interpretar el personatge principal de la meva escena, Kevin, i també vaig interpretar altres personatges menys principals, però que no menys importants, en escenes que van crear altres companys. I em quedé amb l'actuació de Kevin, perquè clar, vaig tenir l'oportunitat d'interpretar un personatge que jo mateixa havia creat, amb el context que jo havia creat, tot en primera persona. Jo era el que criticava, el que interpretava, el que havia creat l'escena. Va ser molt divertit. Guardo amb molta estima el guió d'aquesta obra, perquè, per exemple, l'obra que estic preparant ara és una obra que no he creat jo, un personatge que no he creat jo, però a la vegada és un personatge també interessant per experimentar reaccions, emocions que no són naturals en mi i que m'ajudaran en un futur a tindre més bagatge, a tindre més experiència, més perspectiva i una base de cultura. Són experiències diferents, però molt enriquidores.
A l'actualitat, què estàs preparant?
Actualment estic treballant en una adaptació teatral de l'obra de Shakespeare Nit de Reis, dins de les activitats docents del taller de teatre de la Universitat de València. I recomano a la gent que vinga a veure'ns perquè es veja l'esforç que hem fet durant tot l'any i també per veure una versió d'una obra tan important de Shakespeare.
I podries interpretar un poquet del personatge que estàs preparant?
Aquest personatge és el primer oficial del duc Orsino, Valentí. És un personatge íntim i aconsellador del duc Orsino, a més de ser el seu seguretat, el que vigila tota la casa i el que li aconsella en els moments difícils i el que està ahí. És com el seu psicòleg. Amb el vostre permís, milord, no m'han rebut, però vos duc un missatge de la seva criada. Fins que no hagi passat la calor de 7 anys, ni l'aire no li podrà veure el rostre. Com una monja de clausura, dura vels, i una vegada al dia regarà la seva cambra amb les aigües doloroses dels seus ulls. I tot per adobar la mort d'un estimat germà que ella vol conservar fresc i durable en el seu trist record.
Quin tipus de personatges t'agrada més interpretar?
Partint de que tots els personatges tenen alguna cosa important a aportar com a treball a la interpretació de l'actor, tinc una certa predilecció pels personatges malvats. Malgrat això, encara no he tingut l'oportunitat de treballar un personatge malvat.
A més d'interpretar, també a vegades escrius.
Sí, sí, també he tingut l'oportunitat d'escriure alguna obra teatral, com per exemple en l'obra teatral que vam estrenar l'any passat, on cadascun dels alumnes que participem en el taller vam haver de redactar una de les escenes que anaven a sortir finalment en l'obra. Jo vaig redactar una escena que parlava, que volia criticar el consentiment i el poc valor que la joventut actual té per les coses que té, que són moltes més que les que tenien les persones d'una altra època, però paradògicament ho valoren menys i tenen molta més quantitat. I això ho vaig reflectar sobretot en el personatge principal de Kevin, al voltant del qual girava tota l'escena i tota la resta de personatges, que no significa que la resta de personatges foren menys importants, ja que representaven distints punts del consentiment al que es pot arribar actualment. Era un poc hiperbòlica l'escena, però clar, en el teatre, i fins i tot en la realitat, quan exageres una veritat, és més creïble.
Cap a on vols dirigir-te com a artista?
El meu objectiu com a actor és arribar a la professionalització. És a dir, vull en un futur pròxim, si pot ser, matricular-me a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València per la proximitat a la zona que visc i a partir d'ahí instal·lar-me en aquest món de l'art dramàtic tan meravellós i atractiu.
Com definiries la creativitat?
Per a mi la creativitat és l'expressió dels teus sentiments més íntims i això és el que pretenc expressar quan interprete un personatge qualsevol. Vull alliberar aquests sentiments i aquesta expressió interna a partir de les característiques i la personalitat d'aquest personatge. Com tot en l'art, l'art és expressió. És una de les maneres més alliberadores del ser humà d'expressió.
Com veus la situació actual del teatre? Creus que actualment es fan prou representacions teatrals?
L'espectador té una àmplia gamma de representacions a les quals pot acudir. Les programacions culturals de les localitats, tan grans com menudes, sempre tenen alguna representació teatral d'un cert nivell o fins i tot amateur.
Gràcies, Jos, per concedir-nos l'entrevista i et desitgem que complisques les teues il·lusions com a actor al teatre.
Moltes gràcies també a tu i ha sigut tot un gust poder haver estat així estos minuts amb tu.
Gràcies. Michael Joseph Jackson va néixer en Gary, Indiana, el 29 d'agost de 1958, conegut en el món artístic com Michael Jackson. Va ser cantant, compositor i ballarí de música pop i les seues variants. En 1964, el seu germà, Marlon, i ell es van unir a la banda musical Jackson Brothers. Michael va destacar de la resta dels seus germans per la seva habilitat per a cantar i ballar i es va convertir al costat del seu germà, Jermaine, en vocalista del grup, al que posteriorment van denominar The Jackson Five. El grup va actuar durant anys en diferents clubs al llarg dels Estats Units. Va començar a participar en concursos i festivals per aficionats i va arribar a actuar en el conegut Teatre Apollo de Nova York. En 1967 va llançar el senzill Boy amb la discogràfica Steel Tune. A l'any següent van fer una audició per a Mutum Records, en la qual l'amo i cap de la discogràfica va decidir contractar-los després de veure una cinta de vídeo en la qual Michael feia versions de temes de James Brown al costat dels seus germans. Més tard, en 1969, va llançar el senzill I Want You Back, cançó que va aconseguir la primera posició en la llista Billboard 100. En 1972, als 14 anys d'edat, va iniciar la seva carrera en solitari amb els àlbums Good to Be There i Ben, al mateix temps que compatibilitzava la seva llavor com a vocalista del grup que formava part amb els seus germans. Malgrat l'èxit que havien aconseguit amb temes que havia gravat el cantant en solitari, les vendes dels discos de The Jackson 5 van començar a descendir, al mateix temps que el grup desitjava autoproduir-se i compondre els seus propis temes, per la qual cosa els germans van deixar Mutum Records en 1975. The Jackson 5 va signar un contacte amb Epic Records, filial de la CBC Records, i van canviar el seu nom per el de The Jackson. Van continuar realitzant gires de concerts en els següents anys i entre 1976 i el 1984 van llançar 5 àlbums d'estudi, per als quals Michael va escriure diverses cançons, com per exemple Shake Your Body, Down to the Ground, Display Hotel i Can You Heal It. En 1980, l'artista va guanyar un premi Grammy en la millor categoria de vocalista de Rhythm and Blues i 3 premis en les categories de millor àlbum de soul, millor vocalista masculí de soul i el millor senzill de soul. En 1982, el cantant va llançar el seu segon àlbum amb Epic, Thriller, el qual es va convertir en el disc més venut de tots els temps. L'àlbum va romandre durant 80 setmanes consecutives en el top 10 de la llista Billboard 200, 37 d'elles en el cim d'aquesta publicació. Aquesta va ser la primera producció discogràfica a contenir 7 senzills que van aconseguir el top 10 de la publicació Billboard 100. Thriller va vendre a tot el món més de 110 milions de còpies i va ser certificat amb doble diamant. L'èxit del mateix va de una bona part al videoclip del senzill que dona títol a l'àlbum. Just imagine. la cançó Black or White va ser acompanyada d'un polèmic vídeo musical, emès per primera vegada el 14 de novembre de 1991 en 27 països simultàniament i seguit al voltant del món per més de 500 milions d'espectadors. En un moment del vídeo, l'artista es va transformar a partir d'una pantera mentre destruïa marques d'índole racista. En 1995 va ser nominat per a 11 MTV Video Music Awards, aconseguint els premis de les categories de millor vídeo ballable, millor coreografia i millor direcció artística. Un any després va guanyar el premi Grammy al millor vídeo musical de curta durada. I més tard va ingressar al llibre Guinness dels Rècords per ser un dels més costosos de la història, amb un pressupost de 100 milions de dòlars.
Being a color. Didn't you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye?
El senzill Earth Song va ser acompanyat d'un costós videoclip i nominat al Grammy com a millor vídeo musical de curta durada en 1997. En ell es va reflectir la crueltat a la qual són sotmesos alguns animals en perill d'extinció, la desforestació que acaba amb centenars d'arbres, la contaminació del medi ambient provocada per les fàbriques i les conseqüències que provoquen els enfrontaments bèl·lics en diferents parts del món.
Sunrise, what about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop this notice, this crying earth, this weeping shore?
Alguns dels seus àlbums publicats, com Off the Wall al 1979, Bad al 1987, Dangerous al 1991 o History Past, Present and Future al 1995, figuren entre els àlbums més venuts de tots els temps, la qual cosa li va servir per entrar en el Rock and Roll Hall of the Fame.
What have we done to the world? Look what we've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields?
D'altra banda, 13 dels 98 senzills de Jackson van aconseguir el primer lloc de la llista Billboard i fins i tot es consideren les vendes de més de 700 milions de discos. Posseix el rècord d'artista més guardonat de la història de la música, amb 386 premis. I Va ser reconegut durant la seva carrera amb el sobrenom del rei del pop, sent la superestrella de la música pop més reeixida a nivell mundial. No obstant això, també la seva música va incloure una àmplia excepció de subgèneres, com el rhythm and blues, disc i dance. Michael va morir en Los Angeles el 25 de juny del 2009. La seva contribució a la música, al ball i a la moda el van convertir en una figura de la cultura popular. Michael va ser influència musical per a molts artistes. Fins ací el magazín d'avui. Els esperem el pròxim programa. Les veus de l'art.